Tot costa.
Hansi Flick ha repetit un parell de cops en els últims dies que qui ens havia de dir a l'agost que el Barça entraria al març amb opcions en totes les competicions. Sincerament, no sembla que es doni gaire importància, però té més raó que un sant. Sense treure pit i sense mirar més enllà del pròxim partit, han estat una bona fórmula per arribar lluny. I jo diria que la millor manera d'anar encara més enllà.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa. Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts, 4 de març de 2025, vespre nit de Champions, vespre de prèvia del Benfica-Barça i nit de derbi madrileny a la Champions, del Madrid Atlètic de Madrid. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que el Barça s'entrena a aquesta hora de l'ús, com deies, escenari del partit de demà contra el Benfica. Abans hem sentit Hansi Flick, que ha deixat en l'aire la titularitat de Gavi, explicat que estan pendents d'ell. I després de seguida ens ho explicarà el Bernat Xulé. Flick, més enllà d'aquest dubte de Gavi, no té cap baixa significativa, més enllà de les també ja conegudes, el Benfica, Bruno Lage no podrà comptar amb Di Maria ni amb Florentino.
De seguida, com deia la Sònia, amb la Laia Tudel repassarem les rodes de premsa de Flick i de Cubarsí, i amb la Sònia Oleart com arriben els portuguesos a aquest partit de demà, l'anada dels vuitens de final de la Champions.
I ja tenim en joc el primer partit de la tarda d'aquesta anada dels vuitens de final de la Champions, el Bruges-Aston Villa, de moment amb empat a un al marcador al minut 16 d'aquest partit. Ja sabeu que a partir de les 9 el derbi madrileny, el Madrid-Atlètic de Madrid, que podreu seguir al digital de Catalunya Ràdio amb l'edició especial del Tot Costa. El Madrid té la baixa destacada de Bellingham, tampoc pot comptar amb Ceballos i amb el dubte de Valverde. En breu sortirem de dubtes perquè estem pendents de l'11 del Real Madrid, que ja sabeu que normalment un parell d'hores abans sí. ja el fan públic. Diria.
Aquest matí el xup-xup a Madrid és que Valverde finalment sí que el recuperaven, però evidentment haurem d'estar pendents quan surti l'11 d'Ancelotti, si és per entrar directament a l'equip titular després de dos partits lesionat.
També a les 9 avui tenim el Borussia Dortmund-Lille. Ja sabeu que d'aquí sortirà el rival del Benfica-Barça, per tant, confiem que surti el rival del Barça, perquè voldrà dir que el Barça ha passat a quarts de final. I també avui a les 9 el PSV Eindhoven-Arsenal, per tant, per demà queda també, més enllà del Benfica-Barça, el partidàs entre el PSG i el Liverpool. En aquest cas, primer a França. A la Youth League, el Barça ha guanyat el camp de l'Aston Villa per 1-3, i això vol dir que passa als quarts de final de la competició. Encara en futbol, el 2 d'abril sembla que serà la data per jugar al Villarreal espanyol, que ahir es va suspendre sobre la campana, just a l'hora en què estava fixat el partit i quan els jugadors fins i tot s'havien escalfat. El club blanquiblau, per cert, que intentarà compensar econòmicament els 250 aficionats que ahir es van desplaçar fins a Villarreal per donar suport a l'equip i que es van quedar amb un pan de nassos.
Amb el Sergi Andreu, que òbviament va ser el lloc dels fets, analitzarem aquest ajornament d'últimíssima hora i que, dit amb tot el respecte i comprensió, té més sensació de decisió política que no pas esportiva.
Encara no sabem, com dèiem, quan es jugarà segur aquest Villarreal espanyol, tot i que apunta el 2 d'abril. Sí que són oficials els horaris de la 29a jornada. Hi ha un duel català entre el Barça i el Girona a Montjuïc i serà diumenge 30 de març a 4:45 de la tarda. El dia abans, a 4:45 també, es jugarà l'Espanyol Atlètic de Madrid. En handbol, el Granollers està jugant hores d'ara a la pista del Gudme danès per poder ser a la ronda de vuitens de final de la Lliga Europa. És l'última jornada d'aquesta segona fase. El Granollers necessita guanyar aquest partit o bé empatar-lo, sempre i quan el client de Lucerna perdi amb el Montpellier a casa. Els dos partits han començat a 3:15. Ara mateix el Granollers perd de 2 a la pista del Gumma, 8-6 al minut 16 d'aquesta primera part.
La veritat és que el repte dels vallesans és majúscul, perquè fa 10 mesos que no hi guanya ningú a la pista del Gumma. Per tant, bé, ni que sigui arrencar l'empat, jo crec que amb la carambola de l'altre partit és factible, però empatar aquí a Dinamarca sembla més complicat. De moment, 2 avall a l'equador de la primera part.
I un últim apunt de bàsquet. El director esportiu del Bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha parlat avui i ha reconegut que la situació de l'equip el preocupa, però de tota manera és optimista. Diu que tothom hagués firmat ser aquí a l'inici de temporada.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència i que mira el derbi madrileny.
Sí, avui en relació a aquest derbi us preguntem qui veieu a quarts de final, Madrid o Atlètic de Madrid? És una pregunta fàcil que podeu votar a l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, com sempre la Sònia Olear ben pendent.
Avui, com en els cines Dante, sensació contínua de 7 a 9 al Tot Costa Convencional a l'antena FM de Catalunya Ràdio. A partir de les 9, la transmissió íntegra d'aquest Real Madrid Atlètic de Madrid amb la narració de Ramon Salmurri, els comentaris de l'Oriol Domènech i la mirada del Sergi Andreu sobre el Dortmund Lilla a l'antena digital de Catalunya Ràdio, insisteixo, a partir de les 9, tan bon punt s'acabi el Tot Costa Convencional. Sigueu benvinguts a aquesta sessió extended del Tot Costa a l'antena de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta, i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui, qui xalla a dojo per analitzar la jornada esportiva del Tot Costa amb un jove per antonomàsia com el Ferran Martínez. Hola, Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
Sí, m'agrada. I la presentació, el debut al Tot Costa, ens fa molta il·lusió, de la narradora dels partits del Barça femení, entre d'altres, a Televisió de Catalunya, Gemma Mallorca. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què tal?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
T'han rebut bé, en general?
Sí, i tant.
Molt bé, avui no podràs rebre l'escalf de prop de la Sònia Gelmà, però bé, això la pròxima vegada que ens vinguis a veure ja t'ho trobaràs, això. No és una bona experiència, però...
Confiem-hi. Ja no es pot dir res, ja.
Això mateix. I la veu de l'experiència, per posar una mica de...
Sí, gràcies per no dir-me vell.
No, home, no, perquè això seria datisme i ara no es pot fer.
No, datisme no, però seria molt propi de tu, que has començat amb el jove per excel·lència. Ara no, podries perquè, haver dit el perquè... vell per excel·lència, no, però vaig
perquè el Ferran considera que jo sóc un carcamal, per tant,
exagero. Incideixo
en la seva...
la mentalitat.
En la seva joventut, i és evident...
És rústic.
És evident que la Gemma també ho és.
Rústic m'agrada bastant.
I el mateix del Miguel, però en canvi és el nostre expert de capçalera. Miguel, tot bé?
Ja sap vostè que tot és molt ampli.
Molt bé. Doncs amb aquests ànims i ja escalfant l'ambient, arrencarem al Tot Costa marxant cap a Lisboa. Ens hi espera el Bernat Soler.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'himne de la Champions encara entra millor quan s'acosten els partits de bo. Ja han superat la fase Lliga, allò etern de 400 partits que van viure fins al mes de gener. Ara ja ni repesques ni històries. Ara va de debò, o guanyes o te'n vas cap a casa. Vuitens de final de la Champions que encetem avui. En joc hi ha aquest Bruges-Aston Villa amb empat a 1 al minut 24. Després parlarem d'aquest Madrid Atlètic de Madrid a partir de les 9 al Bernabéu, i demà a les 9 a l'Estadi de Luix de Lisboa, Benfica-Barça, el que més ens interessa El Barça ha fet rodes de premsa fa una estona, que de seguida ho resumirà la Laia Tudel, però ara mateix s'està entrenant a l'escenari del partit i allà hi tenim el Bernat Soler. Hola, Bernat, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots, com esteu?
Molt bé, i vos?
Doncs molt bé, aquí a la sèrie de l'Ús, 6 setmanes després, aquí és on vam venir a fer el partit de la fase Lliga, que va acabar amb aquella golejada boja, 4-5. Un resultat i un partit que ha estat molt present avui a la roda de premsa prèvia, la que han protagonitzat Cubarsí i Hansi Flick. Ara de seguida en parlarem amb la Laia, però com podeu comprovar, doncs aquí a l'estadi de Dalús, molta llum, valgui la redundància, perquè aquí a Portugal, com sabeu, també és una hora menys. Estem situats cap a l'oest i el dia s'allarga cada cop més, i amb els jugadors del Barça escalfant-se, no, entrenant-se en l'últim entrenament previ al partit de demà. Un entrenament que també està fent Gavi. Tot i que, com ara comentaves, Jordi, a la roda de premsa, Flick no ha volgut ni ha pogut confirmar que demà estarà ni tan sols a punt, ja no si serà titular o no, sinó si estarà a punt per jugar. Que ho han encara de xequejar, de revisar amb els metges, i que a partir d'aquesta revisió i d'aquest entrenament que faci avui Gavi, doncs podríem demà tenir la resposta a un dels dubtes, que serà qui ocuparà la posició de la mitja punta. On, per cert, Flick, no sé si després potser la Laia us ho explicarà, i si no ho fem entre tots, ha explicat amb bastant detall les diferències que hi ha que veu entre Gavi i Dani Olmo en aquesta posició de mitja punta, de 10, que diu Hansi Flick, el 10, el dorsal 10.
Últimament s'està obrint més a explicar aquest tipus de mirades que té. L'altre dia li preguntàvem crec que era el Joan Domènech, que li preguntava en què pensava quan triava Casado i què buscava quan triava De Jong en la posició de mig centre, i avui li han preguntat per les diferències entre Gavi i Olmo a la mitja punta, i és veritat que futbolísticament ha estat interessant, com deia el Bernat. Més enllà d'aquesta presència de Gavi, que no sé si és molt o poc, vaja, home, seria molt significatiu que no hi fos, i de moment, com a mínim, s'entrena i és un pas per si Flick...
Però per mi és significatiu que a dia d'avui, a 24 hores del partit, Flick parli d'un jugador que no se sap si podrà estar a punt per disputar el partit. Ja havia d'haver jugat contra el partit del cap de setmana, contra la Real Societat, efectivament a Montjuïc, així va explicar-ho Flick, i finalment no va ni sortir ni tan sols uns minuts, tot i que el partit estava absolutament resolt. Parlava d'un quadre febril, d'un procés febril, ja han passat uns quants dies, Gavi està entrenant-se, bé, veurem quina és la resolució.
Que fa fred a Lisboa?
No,
t'ho
fa...
T'ho pregunto perquè és que l'Esport 3 ens estan servint imatges d'aquest entrenament, i juraria que he vist Gavi amb buf, que és, home, una temperatura baixa.
Gavi deu ser fredolic, perquè jo recordo, per exemple, els últims partits que he vist escalfant-lo abans dels partits, amb barret, amb gorro. I avui porta buf, és veritat. Bé, si ha tingut un problema doncs de grip o d'algun tipus de refredat, doncs és normal que també es protegeixi el coll. En qualsevol cas, no fa fred. Estem ara mateix a 15 graus, vull dir que és una temperatura bastant suportable.
Molt bé. Més enllà del que estàs veient a l'entrenament, alguna cosa que haguem de saber de l'expedició barcelonista que ha viatjat avui cap a Portugal?
Bé, més enllà que
Ha vingut aquest, que no m'ho imaginava.
Han vingut tots els jugadors disponibles, és a dir, tots excepte els lesionats. No, ha vingut també en Sufati, que és un jugador que a vegades entra i a vegades no entra a les convocatòries. Veiem part de familiars dels jugadors del Barça, els que no fallen mai, el pare de Dani Olmo, la família de Pau Cubarsí, que avui ha explicat que com que tenia 18 anys, com que ja era major d'edat, ja podia fer rodes de premsa, o ja li tocava. Aquesta ha estat una de les coses divertides. I et comentava abans que he tingut la sensació, ara ho podreu escoltar, que el partit del gener, el 4-5, ha estat molt present, perquè tant Cubarsí, que n'ha parlat de forma potser més light, més lleugera, però Hansi Flick sí que ha fet molta incidència en preparar millor el partit de demà, que no es va preparar especialment per combatre la manera d'atacar o de jugar del Benfica al partit. Evitar les contres, fins i tot ha parlat d'aquests canvis d'orientació que fa el Benfica i que tan mal li feien al Barça. Tota una sèrie de detalls que em fan pensar que Flick ha analitzat moltíssim el partit del 21 de gener i que, sobretot, desitja que el partit sigui totalment diferent i que no hi hagi aquest intercanvi de cops, aquesta bogeria que va acabar bé, i que ens va fer doncs, embogir també a tots nosaltres, però que en un partit d'eliminatòria 180 minuts possiblement no sigui el més recomanable.
Ja no volem tanta emoció, no? Bernat, on miraràs el partit aquest vespre al Madrid Atlético?
Doncs a l'hotel, si podem, que tinc dubtes que hi hagi televisió amb drets de Champions, però en tot
encara
cas
no
tenim...
Resol, això, encara
tenim,
no ho resol.
Tenim un... No, però tenim dispositius mòbils amb abonaments que ens permeten veure... Però m'agrada més veure el partit en un televisor que en un mòbil, per dir-te una cosa senzilla.
Perquè marxis sí. Puntualment informat, ja tenim l'onze oficial al Madrid.
Molt bé.
I, tal com deia el Costa, Valverde finalment és en aquest 11, farà de lateral dret. Ancelotti, que prefereix Valverde de lateral dret que Lucas Vázquez, que és a la banqueta, amb Courtois a la porteria, Valverde, Asensio, Rüdiger i Mendy en defensa, mig del camp per Tchouaméni, Camavinga, Ibrahim, al davant Rodrigo, Mbappé i Vinícius. Per tant, també es confirma que Modric manté la tònica malgrat la lesió de Ceballos, de fer-lo jugar un partit sí, un partit no, i per tant avui opta per Brahim a la mitja punta.
Bé, ja hi va jugar l'altre dia al camp del Betis i va marcar, però no seria sens dubte el millor partit de l'equip blanc. A mi em crida l'atenció, ja sé que no té més, però a Rüdiger al camp del Betis, jo fins i tot diria que el vaig veure jugar coix.
Sí, cert. Va acabar com coix el partit. Sí. Però va fer canvis...
No? Duia un vanatge a la cuixa.
Però
si
això és bastant habitual, El dur tot sovint, però és que hi ha un parell d'esprints i Rüdiger és un central rapidíssim on fa la sensació que va coix. En fi,
sí, però Ancelotti podia fer canvis i va optar per substituir Alaba i no Rüdiger. Que tampoc no deu tenir res.
Alaba sense anar coix està pitjor que Rüdiger. Sí, sí. Després parlarem d'aquest derbi madrileny. Ara, de moment, ens centrarem en escoltar les veus dels protagonistes. Bernat, si no hi ha res més des de l'Uix, gràcies, una abraçada.
Doncs vinga, ens retiren ja d'aquest entrenament, vinga, 15 minuts oberts.
Doncs mira, demà... ens quedem, perquè a mi aquesta part en què et fan abandonar l'estadi, televisivament m'interessa molt.
Sí, perquè a més hem de caminar, hem de mantenir aquí el mòbil i el micròfon, hem de fer malabars.
És tot molt còmode,
Senyors que es posen molt nerviosos perquè et van dient que te'n vagis i no entenen que no acabis.
Se me vayan!
Aprofitarem per afegir que demà vindran 1.600 culers i a donar suport a l'equip, que és una xifra doncs, considerable, però ja habitual aquesta temporada. Estic caminant aquí mentre parlo, sou bastant punyateros.
Però portes el batxi d'escuder, així és tot més fàcil,
sí.
Sí.
Va. I per tant, tot en ordre perquè el Barça demà tingui aquest suport dels 1.600 aficionats. Qui també està veient l'entrenament, ens hem fixat, és el president Joan Laporta, que també és a Lisboa, i per tant, doncs tot a punt per aquest partit de demà contra aquest Benfica, que recordem-ho que més enllà del que vam veure el dia del 4-5, després va ser capaç de guanyar el camp de la Juventus, ha eliminat el Mònaco, que és un bon equip, i per tant, tot i que ja sé que el Jordi Costa està molt confiat i gairebé pensa que aquesta...
Convençut, dintre de la prudència habitual del Costa, està la dona
ja
perfecta
feta.
Ja.
Sí, jo crec que hem de un puntet de prudència,
Sí, m'agrada. No martiritzo més el Bernat Soler, per cert, que ara comentava que Joan Laporta ha viatjat lògicament i com fa sempre amb l'equip, i segurament això l'haurà obligat a perdre's l'esperadíssima conferència de Ruslan Birladeanu aquest matí al Mobile World Congress, que després el Ramon Salmurri ens explicarà amb tot
detall. Ruslan no va a Lisboa, Ruslan?
En principi no.
No sé si potser demà seran els 1.600 culers.
Sempre pot venir demà. Avui ha deixat...
Aprofitant que és a Barcelona, no?
Avui ha deixat impressionat Hoffman i companyia, i ara ja demà a futbol. Va, a Bernat, gràcies, abraçada.
Vinga, adéu.
Això és Bon Jovi, no? Carai. Menja va fer 63 anys, Living on a Prayer, no? La cançó més coneguda. No m'encaixa gaire amb la Laia Tudela. Hola, Laia, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
La Laia li va més al segle XXI, és un altre
sí,
rotllo.
Sí, però aquestes, sempre t'he dit que quan sonen aquestes cançons, sí, sempre si estàs de festa o agafes allò com el micròfon perquè tu també cantes, no? Aquestes coses que es fan a tornada.
Jo canto?
No, tu no, en general, vull dir que quan sonen, no? De tornar, les cançons no són d'aquestes que...
Sí.
Em doneu la raó per...
No, que sí.
La Laia no ha vingut a parlar-nos de música, tot i que podria, ho sabeu, sinó que ha vingut a resumir-nos aquesta roda de premsa que acaba de tancar Hansi Flick als budells de l'estadi de l'Uix. Què diu l'entrenador del Barça, i ja que hi som, què diu el central del Barça, Pau Cubarsí, que ara ja ha de fer rodes de premsa.
Sí, ara el sentirem, Cubarsí. Abans, Hansi Flick, el tècnic del Barça, una roda de premsa que bàsicament ha tingut, sobretot, girada al voltant de dues idees. Una és d'intentar rebaixar aquest estat d'optimisme i de, diríem, entre cometes, eufòria per el moment de l'equip i, sobretot, això de quedar en el camí fàcil del quadre de la Champions. I l'altra idea és, doncs, com s'ha preparat o quina importància i pes ha tingut el partit del mes de gener amb el Benfica. D'entrada, el que deia, fugint de la idea d'optimista, que el Barça té el camí fàcil i fins i tot li han demanat per això de les possibilitats de triplet, ha dit Hansi Flick que no és bo parlar de tot això, perquè el que cal fer i el que fan ells és només pensar en el següent partit, una miqueta allò de partit a partit, però ho ha explicat reiterades vegades en diverses respostes, ha insistit en la idea de que ells només estan centrats en el pròxim partit, en aquest cas el Benfica, i que no pensen, malgrat que evidentment sempre és millor que l'equip vagi bé, en aquest estat de pensar si és la part fàcil del quadre, perquè no hi ha res fàcil i el Benfica d'entrada serà un partit molt dur, això també ha insistit. D'aquest precedent del mes de gener, aquest partit boig que ara comentaves amb el Bernat, sí que ha quedat clar que el tenen molt present, que l'han revisat, que l'han estudiat, perquè en un parell de respostes ha quedat clar i ara sentirem com d'entrada, com a mínim, Flick, però malgrat que va passar tot allò, no volen que es repeteixi, confia que ara l'han preparat millor que el dia que el gener.
They have their idea how they want to play. We have our idea.
Ells tenen la seva idea, nosaltres també tenim la nostra. Els dos tenim una molt bona estratègia i hem de veure què passa. Hem d'estar més preparats pels seus contraatacs, que ja vam veure fa 3 o 4 setmanes, el seu joc dinàmic. Ara per això estem més preparats que el mes de gener.
Bé, el temps, 3 setmanes, bé, això que et passa, no tens clar quan es va jugar.
Són 6 setmanes.
Sí, però vaja, no passa res, és més o menys l'últim partit.
Si entres en l'espiral de Hansi Flick, entenc
tants partits,
que
perdis calendari,
la noció de les setmanes, no serà aquest ara un problema, ja hi som nosaltres per comptar les setmanes.
De noms propis, un és el de Gavi, que ja ho ha dit el Bernat, no?, amb aquest dubte, amb aquest que ahir encara es trobava malament i que veuran a l'entrenament d'avui doncs com està Gavi, que acabaran de decidir entre avui i demà, i un altre nom propi pel qual li han demanat és Lewandowski, per l'efectivitat golejadora que té i els números golejadors que té aquesta temporada, i en la resposta diríem que Flick sí, ha començat dient que sí, que estan molt contents i que evidentment és important, però de seguida ha anat a fer aquest elogi de grup i de tot l'equip, donant la importància a l'equip i no donant tanta importància al Lewandowski. De fet, podem sentir el tall.
I think it's always good to have a striker who can.
Sempre és bo tenir un davanter que marqui gols. És molt important per mi. Però el més important és que l'equip sigui un equip fort i que estigui per sobre de tenir un o dos jugadors importants, no un sol jugador individual.
Bé, això a vegades ho fa sovint de quan li demanen per un nom propi.
Contrapès.
Sí,
si busques l'elogi, reps la clau d'equip, i si busques un mínim dubte sobre un futbolista, com l'altre dia, és que...
Elogis.
Lamine no marca. Calli.
Un altre nom propi que no és el Barça és Neymar. Li han demanat perquè com veuria un retorn
molt
de Neymar.
Molt oportú abans de jugar uns vuitens de
doncs,
Champions.
Doncs aquesta està la resposta. No és el moment, estem centrats en el Benfica i no és el meu job, no és la meva feina.
De fet, jo m'atreviria a dir que mai serà el moment. No cal.
Bé, això no ho saps. I després hi ha un altre moment que li han demanat també per aquestes imatges que es van veure de jugadors joves com Caçador o Gerard Martín fent sapatons a l'escut. I aquí està bé perquè diuen, van ensenyar la foto de Cubarsí, ell diu Cuba, Casa i Geri, crec que ha dit, de Gerard Martín, i que estava molt molt content perquè que la Masia tingui un pes tan important en un equip tan fantàstic com el Barça.
Això pel que fa Flick, com deia abans el Bernat, avui ha debutat en roda de premsa Pau Cubarsí. Què diu el central blaugrana?
Jo crec que se l'ha vist més nen a la sala de premsa del que el veiem al camp.
Totalment.
I no estic dient que s'hagi vist insegur perquè ha fet una bona roda de premsa, respostes correctes, però bé, curtes i sense entrar en jardins, diríem. Cubarsí, d'entrada, el fet que sigui la primera roda de premsa, doncs se li ha demanat, escolta, això ho has demanat tu, t'ho han dit, t'ho han proposat, com ha anat?
Bueno, ya que soy mayor de edad, pues alguna vez tendría que salir aquí a hablar con vosotros y toda la confianza del mundo, toda la tranquilidad, y así lo he hecho.
Bé, doncs que és major d'edat i ja toca donar la cara. I després, com que, clar, era la primera vegada que sortia, fa un any que va debutar amb el primer equip, doncs li han demanat molt per aquest any, que és on ha millorat, sobretot, millors records, i és curiós, en aspectes en què ha millorat, sobretot, doncs ara el sentireu.
I he millorat bastants aspectes. Allà era, també estava començant, no sabia més o menys com eren els partits, ara ja sé que has de sortir al 100% ficat des del principi, perquè qualsevol equip doncs et pot fer mal en qualsevol ocasió, i jo crec que és estar concentrat als 90-95 minuts que duri el partit, en aquest cas l'eliminatòria, i això és la cosa positiva, i tant la negativa també, que has de sortir concentrat.
Que tampoc diries que és el jugador que surt més desconcentrat, però...
No.
Ell és una de les coses que ha millorat.
És evident que l'exigència d'un partit de juvenils o del Barça Atlètic, que és el que jugava ell fins fa un any, no té res a veure, òbviament, amb un partit de Champions i fins i tot amb un de Lliga, i forma part del creixement, però vaja, no, efectivament no sembla que li hagi costat gaire adonar-se d'aquesta circumstància.
I li han demanat, clar, ell sortia amb les respostes preparades perquè li han demanat molt per Íñigo, per Araujo, amb qui se sent més còmode, qui marca més la línia, i aquí no ha entrat, jo crec que ha volgut, encara ha donat menys informació de la que podria donar perquè no es malinterpretés res, cap resposta seva al voltant de si es troba més còmode amb un central o amb un altre.
Clar, al principi de temporada, com que només jugava amb Íñigo Martínez, era molt fàcil dir, no, amb l'Iñi de conya, ara ja has d'anar amb compte perquè no se t'enfadi Araujo, etcètera, etcètera. Molt bé, això és el més destacat de les rodes de premsa. Ara, de seguida, parlem amb el Ferran, el Miguel i amb la Gemma, com veuen aquesta eliminatòria contra el Benfica. Abans, final de la primera part, a la pista del Gudme, a Dinamarca. Sònia, el Granollers està perdent, eh?
Sí, amb un gol final del Gudme que li permet marxar al descans amb 2-1, el marcador 16-14 pel Gudme. Dèiem abans, al Granollers li podria servir l'empat si el Criens Lucerna perd a casa. Està perdent amb el Montpellier 13-20. Per tant, jo crec que per aquesta banda ho té bé. L'empat li podria servir, però clar, necessita empatar. Ara mateix marxa al descans 2-0 en el marcador del Granollers.
Llàstima, perquè fa un no res, el Granollers guanyava d'un 12-13, però ha acabat encaixant aquest parcial de 4-1 en els últims instants de la primera part, i ara tocarà tornar a remar, però queda tota la segona part i n'estarem ben pendents. Ara sí, Miguel, Gemma, Ferran, començo per la genèrica. Veieu molt superior al Barça en aquesta eliminatòria? Sou més aviat de compte, prudència, etc, etc. Us serveix molt de referència a Flick, ja heu vist que sí, al partit del mes de gener? Facin joc.
A mi em serveix bastant força de referència al partit del mes de gener, i a partir d'aquell partit et diria que prudència. Jo sóc dels que sóc prudent. Evidentment, abans del sorteig, preferia que el Barça li hagués tocat el PSG, el Benfica, abans que el PSG, perquè el PSG em sembla un dels grans candidats a guanyar aquesta Champions, però després de veure el partit a Dalús fa 6 setmanes i de veure els últims partits de Champions del Benfica, jo sóc d'anar pas a pas i intentar sortir vius de Dalús, perquè crec que serà un polvorí, i evidentment el Barça és el gran favorit de l'eliminatòria, però ho ha de demostrar al camp.
No seré jo qui us esmeni. Si voleu optar per la prudència extrema, per favor. Però estem d'acord que el partit del 4-5 en clau blaugrana és bastant desastrós? O només m'ho faig jo?
No, és bastant desastrós.
Val, no. Vull dir, és que el meu optimisme es fonamenta en això, que em sembla...
També el del Benfica és bastant desastrós,
també, tens raó. Però el que vull dir és que ens vam quedar amb l'espit final, hosti, 4-5, remuntada, etc, que bé, tots, ens ho vam passar molt bé, però a mi em fa l'efecte que no és gaire difícil fer-ho millor que aquell dia.
Sí, no és gaire difícil que ho faci millor el Barça ni que ho faci millor el Benfica. Jo desconec el significat de la paraula optimisme. És un sentit que no he tingut mai a la meva vida. No, sempre he pensat que els altres te poden fer mal i que la teua primera obligació és minimitzar.
Jo no et puc guiar en aquest apartat. No. Soc més aviat de la teva escola, però per saber quan una cosa anirà bé, en principi, bueno, puc, de tant en tant, puc, et deu passar.
Jo puc tenir fe, però això no és el mateix que ser optimista, perquè l'optimista no...
És innecessari ser optimista.
Moltes vegades et crees una pressió innecessària esperant rebre coses que potser són impossibles. El que jo sí crec que és possible és jugar millor que el dia 21 de gener, particularment tot allò que fa referència al sistema defensiu, i no tinc cap dubte de que guanyarà el partit qui més hagi après d'aquella experiència. El que sí et puc dir del partit de Lisboa de fa 6 setmanes és que durant tot el partit, i tot i anar perdent el Barça, tenia la sensació sempre de que el Barça aquell partit el podia remuntar.
És veritat. O sigui,
jo el que li demano al Barça és que em faci veure el partit amb aquesta... no et diré tranquil·litat, però amb aquesta sensació de poder confiar en que finalment l'equip superarà el rival a base de qualitat creativa, perquè la qualitat defensiva va estar molt per sota del nivell que caldria esperar. Entenc que segons les declaracions de Flick avui ha comprès que hi ha un partit de tornada, és a dir, entenc que el Barça no tindrà la necessitat de córrer els mateixos rics defensius a la defensa hiperadelantada si és capaç de tenir un marcador raonablement favorable, i no em sembla cap demèrit ni cap pas enrere amb la filosofia de l'entrenador tenir el punt de prudència que potser si hagués tingut, posem per cas, el partit de Copa contra l'Atlético, potser no hauria empatat 4-4 amb els últims minuts. Jo confio en el Barça, però, insisteixo, l'optimisme no sé el que és.
La Gemma Mallorca fa cara d'optimista.
No et pensis. No crec que sigui un partit fàcil, ni molt menys. Recordem que el Benfica ve de la setmana de descans i el Barça, tot i poder descansar jugadors en l'últim partit, ve amb molta més càrrega. Lligat una mica amb el sinònim que té ara actualment el Barça amb la remuntada. Jo crec que aquesta temporada el Barça dona la sensació que molts partits es pot remuntar. És a dir, ho vam veure també contra l'Atlètic de Madrid i ja donava la sensació que, tot i anar perdent 0-2 en el minut 5 de partit, el Barça era capaç de remuntar. Jo crec que aquesta confiança cap a l'equip hi és i que actualment sembla que el Barça pugui remuntar a qualsevol equip. Evidentment, prudència absoluta perquè no crec que sigui un partit fàcil, ni una eliminatòria fàcil, ni un quadre fàcil, partint de que disputen una Champions que tots sabem com és, que al final a vegades el que no és tan favorit acaba aconseguint passar de fase. Veurem, jo crec que el Barça ha pres molt de l'últim partit contra el Benfica, sense cap mena de dubte. No crec que sigui un partit tan esbojarrat com va ser-ho, crec que hi haurà molt més control, sobretot a la zona del mig del camp, també en termes defensius i en aquesta ajuda defensiva, en aquesta línia tan avançada, i crec que han après molt i que Hansi Flick ha tingut temps per avisar els seus jugadors del que poden esperar.
Per tant, digues.
No, que per mi el que deien ara tant el Miguel com la Gemma és molt important. Aquest Barça, jo tinc ganes de veure un Barça amb control. Que està molt bé això, que a mi aquest discurs de que, és que aquest any ens ho passem superbé i és igual 5-4 o 4-4, quin partidàs que bé que ens ho hem passat contra l'Atlètic de Madrid. Bueno, sí. D'acord, però això també es tracta de guanyar, ens ho passem molt bé, però el Barça, amb segons quines feies del partit, ha de demostrar ja ser un equip un puntet més madur
el dubte,
saber dominar els partits
el dubte,
i controlar-los quan cal.
Si això ja li podem demanar al Barça, que és un equip jove, ens ho fa oblidar per moments, perquè està fent una temporada per mi molt per damunt de les expectatives, però...
No, és que llavors no és candidat a guanyar la Champions al Barça.
Clar.
Si no té aquest punt de maduració, el Barça no guanyarà aquesta Champions.
Però, en canvi, jo deia al Miguel que no ens faci mal als ulls tirar 10 metres enrere si tens avantatge. Jo crec que és més una qüestió de control que de tirar més endavant enrere. Però...
No. És de control, per descomptat, però també del plantejament. Però una de les obligacions de l'entrenador, i no discuteixo res a Flicka, és també tenir el control des de la banqueta.
Sí, sí.
I des de la banqueta s'ha de demanar una prudència, si vols dir, un respecte a les qualitats de l'altre equip, que mentre les tinguis controlades al camp i al marcador, pues no et faran més mal ni s'aproximaran amb el resultat que suposem sigui positiu.
Jo, el que vull dir és que el Barça normal, el Barça que veiem a diari, és Flick. És el que feia el Bayern, etcètera, etcètera. Mm. I demanar-li a l'equip i a Flick, que acabant de començar el projecte, ja sigui capaç de... ara vaig a tomba oberta i em faig 4 en 10 minuts i després paro el partit, sí, seria el desitjable, però jo no,
Jordi,
sé
però
si...
Que estan... però si estem parlant d'un equip que té Íñigo, Koundé, que té Pedri té 22 anys, però és un jugador que crec que podria assumir perfectament aquesta lectura de partit, que té a Lewandowski, que té a Rafinha, que té a Dani Olmo, són jugadors de més de 25 anys, més de 26 anys, tots els que hem dit.
Sí, sí.
O sigui, es val que hi ha jugadors molt joves, però excepte Pedri, els que t'he anomenat, Chesney, ja no et dic,
jugadors joves,
més de 26 anys, que tenen prou experiència per com per joves, a durar un partit de futbol quan vas 4-2.
Jugadors joves i jugadors que no tenen aquesta mirada. Rafinha no entén que és governar un partit ni controlar-lo perquè ell juga una altra cosa. L'altre dia, no sé si el dia de l'Atlètic de Madrid o un anterior, el del Rayo, em sembla, hi ha una jugada quan el Barça està patint que Pedri li dona una pilota a Rafinha i li fa un gest com volem dir, torna a malar, que anem a girar el joc.
Sí, sí.
I Rafinha fot un canvi de joc a l'altra banda. Vull dir que, per això dic que no és tan fàcil que un equip, insisteixo, no madur, gestioni tan fàcilment, doncs ara ens posarem a controlar el partit. No,
però és veritat que el dia de l'Atleti de Madrid tenies a Frenkie de Jong i a Pedri
al mig del camp, que
són jugadors que això t'ho haurien de controlar, però estic d'acord amb tu que probablement la resta de l'orquestra no acaba d'acompanyar, perquè alguns per experiència i d'altres perquè no els hi surt de la seva ànima futbolística.
Jo no li retrec res al Barça de Flick, encara que a vegades faci coses que jo no faria, perquè quan es dona aquesta circumstància de partit que tens la sensació de que et poden marcar els altres, jo sempre tinc la sensació de que el Barça també pot marcar. No com he vist altres equips, no cito cap entrenador, refereixo a altres equips al llarg de la història del Barça, que hi ha moments que eres conscient de que el partit, encara que durés 3 dies, no hi hauria gols. Potser no en farien a la teua porteria, però tu tampoc n'hi faries. La manera de jugar del Barça et dona l'esperança de que és veritat que pots encaixar i pots empatar o perdre, però ho veus en la tranquil·litat de que sempre pots guanyar.
Bé, és així el que passa. Com deia el Ferran, en partits de 4-5 serà difícil veure en el Barça un aspirant a guanyar la Champions, però escolta...
I després també, jo crec que la figura de Dani Olmo, ara que sí, té continuïtat, podrà ajudar a dominar. No hem vist el Barça tampoc amb un Olmo amb continuïtat.
És veritat.
Si ara un jugador de 26 anys amb un perfil que crec que sí que té aquesta ascendència com per transportar-ho o passar-ho també o encomanar-ho als seus companys, de dir, nois, anem a calmar una mica el partit i doneu-me'l a mi. I jo crec que això també pot ajudar el Barça. Veurem si és capaç, perquè si el Barça, jo insisteixo, no és capaç de madurar els partits o de calmar-los i tenir aquesta lectura quan toca, doncs no podem considerar-lo un candidat a guanyar la Champions.
Aquest rol sembla que el tingui Pedri actualment, no? I es va veure amb el canvi a l'Atlètic de Madrid, quan va marxar ell, es va perdre el control total, sí, sí. Que és quan van encaixar els 4 gols, que potser els altres 2 gols restants, que potser és el que falta un líder a la zona del mig del camp, sigui ja Frenkie de Jong, sigui Dani Olmo perquè tenen més experiència, o sigui el mateix Pedri, però un jugador capaç de transmetre als seus companys la calma quan es necessita.
Jo crec que aquí també és un error de lectura de la banqueta, de Flick, en aquest cas, perquè si tu vols controlar el partit o el missatge que transmets quan tu has de controlar el partit, et trec a Pedri, et trec a De Jong? No, De Jong acaba el partit o el treu?
Acaba.
Jo crec que acaba.
No, doncs trec a Pedri, però t'entro a Gavi i a Fermín, que són dos futbolistes que controlar el partit, que haurien d'aprendre'n.
Més aviat són accelerats, per definició.
Són accelerats i revolucionats.
Sí. Bé, això pel que fa al Barça. Hola, Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquest migdia ha comparegut Bruno Lage, l'entrenador del Benfica, que diu sobre aquesta eliminatòria i, sobretot, qui recupera i qui no, perquè tenia bastants dubtes a la plantilla.
Sí, Lage ha confirmat que Di María i Florentino no estan convocats, per tant, no jugaran. Ni un ni l'altre estan entrenat a l'últim entrenament que ha fet el Benfica aquest matí a la ciutat esportiva del club portuguès. Són dues baixes molt importants pel tècnic, que confia en poder recuperar-los, això sí, de cara al partit de tornada. Recupera a Renato Sánchez. Lage diu que tenen clar que és el que han de fer per aprofitar els espais que els deixi el Barça. Aquesta és una molt bona eliminatòria entre dos grans equips i que el partit decisiu serà el de tornada, no el de demà. L'eliminatòria estarà molt disputada.
Va ser un gran joc futbol perquè...
Veurem un gran joc. Es tracta de dos equips que volen jugar a l'atac. Ho vam veure al partit anterior amb els gols que vam fer i també les oportunitats que vam tenir. Aquest dimecres no és el partit decisiu, ho serà el de tornada.
El joc decisiu no és amanyà, va ser el joc de segona eliminatòria.
Sí, tots d'acord, que, vaja, pels vostres discursos entenc que sí, l'eliminatòria es decidirà a Montjuïc, no?
És possible, però si ho pots arreglar demà, millor.
Es decideixi a Montjuïc, que t'imagines que has de guanyar d'un marge de 3, no? Perquè no es decideixi a Montjuïc.
I encara així, compte. Perquè...
A veure, quan diem que es resolgui a Montjuïc...
El normal és que les eliminatòries es decideixen al segon partit.
Per tu, un 1-3 demà, costa? Un 1-3 està decidit?
Decidir demà, clar que sí.
Home,
no fotem.
Només dos gols?
Home, un 1-3 a casa amb el Benfica.
Vull dir, ho tens molt bé, està encarrilat, vull dir, tens un peu, si vols, a quarts, però no està decidida.
Val,
no... És que hem patit eliminatòries molt dolentes,
sí, home,
amb el Barça.
Però no contra el Benfica.
No, clar, això sí. El rival no és tan fort com un Liverpool.
Escolta, és que ara resulta que el més optimista a la taula sóc jo, que
és molt estrany, això, no sé què està passant.
Però que, clar, és que si fos contra el PSG no estaria fent aquest discurs.
No, però la teva opinió no és vàlida perquè tu ja ets a quarts, ja has visualitzat que el Barça és a quarts, a semifinals fins i tot, imagina't.
Això mateix.
Però, clar, la resta, diríem que volem veure i anem amb prudència encara amb els partits.
No, que feu bé, però, que, home, que si demà guanyem 1-3, Déu ho vulgui, permeteu-me que el partit de tornada me l'agafi amb calma.
Pues home, sí, amb calma, sí.
Amb calma t'ho deixem, deixem.
Gràcies.
No discutirem per això. És més, jo signo ara mateix que el Barça guanyi 1-3.
Home, i tant.
Signem tot, Rico.
Molt bé, mira, hem fet... D'una passada hem fet la porra i tot.
No he fet res, Sí, no he dit que quedarà 1-3.
Perdó. Laia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
Sònia, fins ara.
Ja adéu.
He marxat.
Lotto Hansi.
No.
Sí, Miguel. Però tranquil·litat.
Hemos venido a jugar.
Tranquil·litat, perquè aquesta Lotto Hansi té menys història que l'eliminatòria Pared del Costa.
A veure, si és veritat.
Sí, home, perquè tots estem d'acord que Chens de jugar a la porteria, no?
Ah, jo sí.
I que la defensa serà Koundé, Cubarsí, Íñigo i Valde.
Sí.
Algú discrepa de Frenkie de Jong i Pedri, també al mig del camp?
És el que farà Flick, no el que faries tu. Això t'ho preguntaré després.
El que farà Flick... No ho tinc clar.
Jo tampoc ho tinc clar, el tema de Jong Casado.
Casado? No? Ah, sí? No, és que, si va descansar contra la Real, de Jong.
Sí, estic d'acord, però és que nosaltres... Ara hem agafat això de que jo mateix, de dir, bueno, a Frenkie de Jong li ha guanyat ja la partida a Casado. Mires els partits i els minuts de Casado i no ha desaparegut tant del mapa. És veritat que no juga contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, però
home,
ha estat jugant...
Hi ha hagut partits que ha necessitat un mig centre de la banqueta i ha tret Eric,
Sí, però crec que és el dia de l'Atlètic de Madrid, però és que tots els altres, Jordi, de veritat, vaig estar mirant l'altre dia les dades i em vaig quedar jo també al·lucinat, perquè jo també tenia aquesta sensació. Però mirant els números, no és així. Per tant, a veure, sobre el paper és veritat que si va descansar l'altre dia, el més normal és que surti De Jong... Però amb l'experiència del 4-4 amb l'Atlètic i tot plegat, no sé...
Jo és que dubto amb aquesta posició perquè encara tinc més dubtes amb la del tercer home. que no sé si serà Gavi o si serà Olmo.
Clar,
jo
clar, per
posaria
mi,
Olmo. Per tant, si jo poso Olmo, he de creure que el company de Pedri serà Casado.
Jo crec que serà Frenkie, 100%. 100%.
Jo,
encara que l'acompanyi Olmo, eh?
Bé, de fet,
no, no, d'acord,
és que si parlàvem abans de tenir el control, el millor equip per tenir el control segurament seria De Jong, Pedri... Jo també, és que jo fins i tot tinc dubtes amb això.
No de sé fet, si, respecte
no sé si
Casador,
que
deia el Miguel...
Pedri, tens més control
tu,
que amb...
Tu, Miguel, posaves com a parella d'Olmo Casador, però el dia de l'Atlètic de Madrid jugant De Jong i jugar Olmo.
Sí, sí, no, sí, estic d'acord, però jugaven a casa l'altre dia.
Sí, sí, també és veritat. Bé, doncs, tots apostem per De Jong, excepte el Miguel, que té dubtes, i sí, respecte a la posició Olmo-Gavi, jo crec que jugarà Olmo. I més sentint-lo avui, que Gavi és dubte, que no sap segur si podrà, si podrà jugar.
Jo també poso Olmo.
Jo Olmo també.
Sí.
D'acord, doncs aquí coincidim tots i l'única discrepància és qui jugarà de mig centre. I al davant, jo crec que aquí tampoc té història, Lamine Lewandowski i Rafinha. Esteu d'acord?
Correcte.
Doncs veus, avui ràpid, Costa.
Molt bé, gairebé indolor. Semblava que hi havia d'haver una convenció absoluta, però al final hem trobat algunes arestes en aquest 11 que ha de presentar Hansi.
És la posició de Gavi la que et fa dubtar. Gavi Olmo, a mi és la que em fa dubtar.
Ah, a mi la
en funció de qui jugui aquí, qui jugarà al mig del camp.
Molt bé, la Gemma ho té més clar.
O sigui, a mi, si jo fos Hansi Flick, segurament faria l'aposta més de Casador per acompanyar Dani Olmo. Però sí que és veritat que hem vist a Frenkie de Jong l'aposta que ha fet, no?, des de que ha començat l'any, i crec que és claríssim que es jugarà Frenkie. Si Gavi tampoc està gaire fi, jugarà Olmo acompanyant-lo.
Molt bé, doncs mira, demà calculo aquesta hora sabrem... Sí, sí, vaja, aquesta hora clavada. Sortirà l'11 de Hansi Flick i esvairem els pocs...
Ho sabrem segur.
Efectivament, els pocs dubtes que hi ha en aquest 11. Per cert, arranca el de segona part a la pista del Gutmé. Hola, Salmo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estava palmant de 3 al Granollers i, a més, amb una mala notícia que em feies avinent.
Sí, a la primera meitat, gairebé els primers 5-10 minuts, Ferran Castillo, jugador del Granollers, que és un jugador important, segurament a nivell golejador seria un jugador determinant, si no el que més, ha patit una rebrincada al genoll.
Sí, sí.
Ha semblat
lletja.
Bastant, sí, era bastant lletja, ha semblat bastant greu. Al principi feia pensar el pitjor, però també és cert que després he vist unes imatges del jugador a darrere la banqueta amb un dels preparadors físics del Granollers fent un exercici de genoll, la qual cosa em portaria a pensar que potser no és tan greu. En qualsevol cas, des d'aleshores no ha jugat més i és una baixa bastant sensible pel Granollers.
Molt bé, bé, molt bé, no, molt malament, perquè perd efectivament un efectiu important, per cert. El fill d'Urdangarín tira bastant bé els penals, no?
Sí, és un dels especialistes als 7 metres, el segon darrere Antonio García.
Ja ho era, oi? O m'ho invento?
Jo crec que el pare no era especialista del primer equip. No, era Enric Masip, era sí. Rafa Guijosa.
Era més defensiu.
Iñaki Urdangarín, sí, no era un especialista als 7
metres. No sé per què l'he vist tirar amb penals, però sembla que...
Va, segur que algun llançava. O sigui, sí, algun llançava, però aquell equip, és que aquell equip anava molt carregat de talent, eh?
És veritat.
També les coses com siguin. I en qualsevol cas, diguem-ne que el Granollers ara mateix està davant d'un partit especialment complicat, eh?
Doncs sí, i a més ara ha tingut desgràcia aquest de Miguel Rico, és que el porter estava a punt d'aturar una bola i ha acabat entrant en un punt de desgràcia. 3 avall al Granollers, queden 25 minuts, vaja, està la cosa peluda. Això sí, la Sònia ja us ha explicat que l'equip suís que m'hauràs de...
El Criens Lucerna.
Perdrà contra el Montpellier, per tant aquesta banda de la carambola la tenim arreglada, ara sí. Hem de remuntar 3 gols.
L'empat li val al Granollers i, per cert, recordar que si avui el Granollers perdés seria l'últim partit europeu d'Antonio García, que a final de temporada retira.
Efectivament. Doncs, va ser un partit assenyalat d'una llegenda. A veure si... Anava a dir a veure si ho evitem, però ara perda 4 el Granollers, que no... Vaja, està complicant la cosa. De seguida us anem actualitzant aquest marcador, però avui, i després d'aquesta mínima pausa... Salmurri ha conegut Ruslan Birladeanu. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Ja m'entens. Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
Hi ha un fil vermell que et connecta amb la teva ànima bessona. Només tu decideixes la forma que té. Nou Cupra León per 27.400 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37a Copa Amèrica.
Aquesta temporada hem recorregut Catalunya de punta a punta per tastar tot tipus de plats.
Qui ha fet aquesta galta?
Què he fet, malament?
Una galta que havia cuinat la teva mare i no tu.
Mongetes amb sípia i cloïsses.
Hòstia, fem un pare nostre.
Podíeu haver posat un zero, també.
Aviam si quan menges això et tranquil·litzes una miqueta. Ui. I ho veuràs tot d'una altra manera.
És molta agressivitat, eh?
La, 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 la.
Un assortiment dels millors moments. Joc de cartes. Últim programa. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Tot el que passa... Passa al matí de Catalunya Ràdio.
Alcaldessa Cecília Oriols, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Batllessa, que és el nom genuí en català d'aquest càrrec.
Des del Parlament Europeu, per analitzar el nou ordre mundial que s'està configurant des de l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera.
Yo no creo que sea posible ningún acuerdo de paz si no se tiene en cuenta, en primer lugar, a los agredidos.
Berlín, des d'on us saludem per avui analitzar tots els detalls de les eleccions alemanyes que han deixat una victòria als conservadors i una pujada històrica de l'ultradreta.
L'extrema dreta ha tingut una narrativa econòmica que els ha funcionat molt bé.
Han arribat al centre de la societat. S'han normalitzat els discursos racistes.
El corredor sanitari no evita que pugin, però evita que governin.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
8 minuts i les 8 del vespre. No patiu, de seguida anem al derbi madrileny, que sé que avui a les 9 sintonitzareu l'antena digital de Catalunya Ràdio per seguir aquest primer gran partit dels 8.
Quin arre.
Vamos a morir. No et va bé?
No, però això ho seguirem. Una cosa és el partit, sí, i una altra...
Ja ho sé, que no l'escoltaràs per escoltar-me a mi.
No, és que tu no acostumes a fer-ho, no?
Narrar, no. No, home, però per allà estarem. La Sònia, Servidor, l'Oriol Domènech, el Sergi Andreu, que ara vindrà també. Quants?
Jo estaré alerta.
Molt bé, així m'agrada. Compte que tenim pressió, Salmo Ri. El Salmo m'està ensenyant l'11 de l'Atlètic de...
Salmo,
digue'm.
Qui xiula avui?
Clement Turpent, el francès.
Ah, molt bé, perfecte.
6 victòries del Madrid, un empat.
Sí, està bé.
A les 8 fem una mica la prèvia, no?
Ara, mira, de fet m'està ensenyant l'11 de l'Atlètic de Madrid, però faré de Pleasure Delayer i l'explicarem a partir de les 8. Vaja, llevat que em diguis que surten amb 10 o alguna cosa.
No, en principi surten amb 11.
Perfecte.
Ara, almenys d'inici.
Ara m'interessa... Avui triaràs tu la teva pròpia aventura. Avui al Mobile World Congress hi havia... dos focus d'atenció barcelonista. Parlava Marc-André Ter Stegen, capità de l'equip, i compareixia Ruslan Birladeanu, l'home, el CEO de New Era, aquesta empresa que ha fet de... Bé, que és el soci tecnològic, ho explicàvem l'altre dia del Barça, i que a més ha comprat una part important del seient VIP. Per on creus que val la pena?
A veure, sobre el que han dit uns i altres, diguem-ne que no hi hauria una jerarquia clara. Però anem a fer les...
És una manera molt interessant, molt bona de dir no han dit res cap dels dos.
Però anem a fer les coses ben fetes. Som un programa seriós d'esports i comencem pel capità del Futbol Club Barcelona, Marc-André Ter Stegen, que ha explicat que confia en tornar aquesta mateixa temporada a jugar amb el primer equip del Barça i que està treballant per aconseguir-ho. S'ha mostrat optimista en poder tornar a jugar aquesta mateixa temporada. Recordem que es va operar a finals del mes de setembre. Diu que té plena confiança respecte a les possibilitats de l'equip aquesta temporada en aquesta eliminatòria amb el Benfica, i quan li han preguntat pel triplet, per les opcions de triplet de l'equip, sí, li han preguntat a Ter Stegen pel triplet, doncs ha dit això.
Bueno, vamos por pasos. Ahora estamos en un buen momento y seguramente será un gran partido mañana. A ver.
Anem a pams, però bé, en qualsevol cas, no ho ha descartat.
No li heu preguntat si amb un o un altre estaria resolta l'eliminatòria.
Bé, no, pensa que allò ha estat una mena de rua de carnaval al mig del Mobile World Congress mentre Marc-André Ter Stegen caminava i els periodistes el seguien. Per tant, tampoc donava molt a profunditat de preguntes.
Bé, ens quedarem amb aquest titular, que és que Ter Stegen no descarta reaparèixer aquesta mateixa temporada. Veurem què passa, en quin punt, i si és capaç de prendre-li la titularitat que ara mateix ostenta Xesne.
Sí, Wojtek Szczęsny.
Un dels protegits de Ramon Salmurri. Això per una banda.
Que no del programa, és evident.
Exactament.
Un dels assenyalats del Tot Costa. De manera
no, assenyalats,
sí, no? Sí. Us vaig escoltar.
No li veiem tantes gràcies com li veus tu, però això no, ja està bé.
Bé, jo no és que li vegi gràcies.
Sí,
no,
a veure un moment.
No li veig tantes gràcies.
Ter Stegen en plena forma és millor porter que Szczęsny.
Home,
d'aquí
a Perú.
D'acord.
Sí, aquí la pregunta és, no en tan bona forma com podria estar amb un invento el 31 de maig.
El tema amb Szczęsny és que vosaltres feu la comparativa amb Ter Stegen i jo la comparativa no la faig
amb Ter Stegen. La fas amb Iñaki Peña.
No, clar, no la fem amb Ter Stegen tampoc.
Sí, sí que la fa amb Ter Stegen.
Que tots plegats sabem que és un porter que el Barça ha trobat d'emergència retirat a Màlaga, vull dir que tampoc no podem esperar tampoc ara que el Barça tingui... O sigui, és evident que no està entre els 10 millors porters d'Europa ara mateix.
De manual, no? O sigui, dels grans equips d'Europa segurament el Barça és el que té pitjor porteria, però això és evident, perquè s'ha trobat en una situació d'emergència i crec que la situació d'emergència l'ha resolt de la millor manera possible. Per cert, com ja vaig dir, que venia amb la condició de ser titular.
No t'ho és nerviós.
No, és que buscant, és que buscant.
No, és que a més, demà torna a Lisboa, que és una de les seves grans actuacions.
Busquen molt.
Ja ho veig, ja.
Busquen molt.
Quan he dit que era... no era difícil millorar l'actuació del gener a Lisboa, bé, en part podria reeditar la frase amb Szczęsny, que estic segur que no farà un partit com a...
Bé, va fer l'última aturada que va provocar el gol de Rafinha, no? Amb el 4-4?
Sí.
No? Val.
Això mateix. Exacte. Va, Ruslan Birladeanu, què?
Mira, ha fet una conferència de...
Birla, comencem perquè es diu Birla, no?
Birladeanu, sí.
Birladeanu, sí, vale. Sí. Per si tingués alguna transcendència pel que explicaràs.
No, ha fet una conferència de mitja hora en aquest marc del Sports Tomorrow Congress, que és el que organitza el Barça dins del Mobile World Congress, i bàsicament venia a parlar de connectivitat. Aquest home ho ha acordat amb el Barça encarregar-se de la gestió de la connectivitat del nou estadi. Doncs no ha donat ni un sol detall de com anirà aquesta connectivitat del nou Camp Nou. Ni un sol detall. Sí que ha dit que haureu d'estar atents perquè a poc a poc ho anirem explicant i anirem donant de tots detalls de tot plegat.
Sí, sorpreses, ha dit.
Sí. Sí que ha dit que la seva empresa no es dedica ni a crear ni a desenvolupar tecnologia, sinó a enllaçar-la. Això ha explicat que és el funcionament de New Era Visionary Group i que ell es pren aquest projecte amb el Barça com, diguem-ne, una manera de desenvolupar-se mundialment. Que ara és Barcelona, però que vol exportar el Barça i la seva connectivitat arreu del món.
Enllaçar vol dir agafar proveïdors i...
Fa cargols.
I endur-se un percentatge o una comissió.
El contracte el fa amb Orange, no? Per exemple, doncs...
No, bueno, no sé, és que entenc que... Clar, exacte.
Sí, que ell no desenvolupa tecnologia, no la crea, sinó...
I la meva pregunta...
L'agafa d'aquí...
És una mica el que ens va venir a dir el Xavier Sensi la setmana passada, que és que els que realment eren potencials líders mundials en connectivitat eren els d'Orange, no els de New Era, i s'entén que algun... Pues alguna part de la qüestió deuen tenir, però no hem aconseguit escatir.
No hi ha hagut molts detalls, no ni molts ni pocs.
A mi em crida l'atenció com una mica com ha estat la, més enllà del que no ha dit res, com ha estat la intrahistòria post-compareixença.
A veure, és evident que la seva compareixença generava molta expectació per part dels mitjans de comunicació, és un tema delicat, diguem-ne, i hi havia ganes de poder parlar amb Birladeano i que hi donés la seva opinió. Doncs bé, un cop acabat aquesta compareixença de mitja hora, a tots els mitjans de comunicació que érem allà, diguem-ne, l'estàvem esperant, i ràpidament gent del Futbol Club Barcelona ha agafat a Ruslan Birladeano i se l'han dut de pressa i corrents, traient-lo àgilment del Mobile World Congress, de manera que cap dels periodistes que érem allà doncs poguéssim ni interactuar amb ell, ni parlar amb ell, ni saber de primera mà que ha vingut a fer aquest home amb el nou estat.
Clar, aquest senyor és material sensible, perquè, per una banda, no acabem de treure l'entrellat de quina és la participació tecnològica de la seva empresa en el nou Camp Nou, però, sobretot, la Lliga desconfia de la seva compra dels seients VIP que van facilitar, entre altres gestions, la inscripció de Dani Olmo i de Pau Víctor, com ja va quedar explicat la setmana passada. Bé, apartar-lo de la circulació d'aquesta manera segurament és intel·ligent comunicativament, però no ajuda a que...
I si sumen